Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, com esteu? Vull suposar que molt bé, però que durant la propera hora encara estareu millor gràcies a les velles melodies que sentireu i les historietes que us explicarem. Aquest és el programa número 470 i el primer del mes de març. I com cada primer programa de mes, toca descobrir una òpera bonica i oblidada. I d'aquí a no res primavera. La primavera oficial, perquè oficiosa ja fa molt que la tenim entre nosaltres. Cada any més avançada. A mig de tants problemes, la nostra intenció és oferir una glopada d'aire fresc per serenar els esperits. A veure si ho aconseguim. Roger Benet, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Brillant i farcida de belles melodies, així és com jo qualificaria aquesta obertura que acabem de sentir i que correspon a l'òpera que avui descobrirem. Després de tres programes seguits dedicats a òperes italianes, avui anem al terreny de l'òpera còmica romàntica alemanya, de la primera meitat del segle XIX, i parlarem de Zarun Zimmermann, Tsar i Fuster, que és l'obra més reconeguda del seu autor, Albert Lortzing, que, a més, es feia els seus llibrets. Us diu alguna cosa aquest nom? Si sou molt òpera ferit, segur que sí. Lortzing és un nom important de l'òpera alemanya en l'època que va entre Weber i l'eclosió de Wagner. Les seves són normalment òperes còmiques, divertides i de melodies amables, superficials, amb diàlegs parlats, per tant, singspiels. Però és cert que en l'actualitat el seu renom es limita bàsicament als països de l'àrea germànica. I aquí, ni remotament, esperem que algun dia tinguem l'oportunitat de veure alguna de les seves òperes. Pel que fa a aquesta, Zarun Zimmermann té tres actes i es va estrenar el 22 de desembre de 1837 en el Teatre de l'Òpera de Leipzig. Perquè feu una idea, Espanya no va arribar fins al 19 de desembre de 1951 al Teatre Tívoli de Barcelona i al Liceu fins al 9 de gener de 1966, quan se'n van fer tres funcions, on veig que el nom més conegut és el del tenor René Collo, insigne wagnerià, i mai més ha tornat al Teatre de les Rambles, el que us deia. Tant la música com el llibret, ja ho he dit, són d'Albert Lortzing, i la inspiració ve, com tantes vegades, d'una obra francesa, Le Bourgmestre de Sardam, original d'un trio d'autors, Melesville, Merle i Debory, encara que amb la interposició d'una versió alemanya de Georg Christian Römer. Val a dir que Donizetti en va fer una versió també, que és Il Borgomastro di Sardam. Totes expliquen la mateixa història amb un rerefons històric de quan el tsar de Rússia, Pere el Gran, va treballar d'incògnit a les drassanes holandeses de la ciutat de Zaandam per tal d'aprendre l'art de la construcció naval, ja que volia dotar Rússia d'una armada com calia. He de dir que és pura casualitat que això coincideixi amb el que està passant en aquest país, perquè aquest programa ja feia mesos que estava programat per avui. Tot això ja ho explicarem quan toqui. Per ara proposo una nova peça musical molt bonica, ja veureu, que és el principi de l'òpera just després de l'obertura i que se'n diu Introduction und Zimmermannslied, introducció i cançó dels fusters, Greifet an und rührt die Hände, agafa i ocupa les teves mans, amb Hermann Prey, Peter Schreier, el cor de la ràdio de Leipzig i l'Staatskapelle Dresden, dirigits per Robert Heger.
Leichtes Blut und dazu ein kräftig Lied, das aus vollem Herzen sprüht, das ist gut, das ist gut.
Recht ganz recht, was soll gelingen, muss man mit Gesang verbringen.
Ihr Gefährten, dir vor allen, weiß uns Lied uns vorzutragen.
Euch zu gefallen, sei es denn, es euch behagen.
trägt die Nerv kein Arme, das so Herz als Blut mit jedem Streiche mehr erwarme. Dröhnender Schlag im Holz, als will die Erde erbeben. Jaust des Zimmermannes Brust vor wonnigem Leben. Wackerer Zimmermann, hast ja Freude dran. Wohlauf, denke, was du kunstvoll bauest, trotz jeder Wut im grausen Wettern. Was ein Beil erfasst, das muss ein kräftiger Hieb auch zerschmettern.
Zimmermann zu sein ist deine Lust, steht der Arme treffend seine Brust. Schlaf dich Wetter und des Lichtes Lust, deine Last ist hochgenuss, ist hochgenuss, ist hochgenuss, das ist hochgenuss.
Der Gigantenbau kann nur gelingen, wenn sich alle Kräfte einigen, ihn zu vollbringen. Seht an euer stolzes Werk die Meere durchjagen, durch des Nordens Eis und Südens Glut keck sich wagen. Wackerer Zimmermann, hast ja Freude dran. Hallo! Wie Donnersturm den Riesenbau wild und kracht ihn zu zersplittern. Doch getrotzet kühner Flut geheul und im Strahl in Gewitter.
Zimmermann zu sein ist meine Lust.
Eilet nun zur Arbeit wieder und bedenke, dass alsbald ein frohes Jubellied erschallt, das zum Feste euch begehrt.
Reifet
La versió que sentirem, esplèndida i penso que de referència absoluta, és d'Emi Clàssics i data de l'any 1965. El repartiment és el següent. Hermann Prey és el tsar Pere, conegut com a Peter Mikhailov. Peter Schreier és Peter Ivanov. Gottlobfrick, el burmestre Van Bett. Marie, la seva neboda, és Erika Kött. Annelies Burmeister és la vídua Broue. Nikolai Gedda, el marquès de Chateauneuf. Fred Teschler, l'almirall Lefort. Siegfried Wögel és Lord Sydenham i un oficial. I Wilhelm Appel, un regidor. I ara toca explicar la vida de Lorsing, però no abans de sentir un altre fragment musical de l'acte primer, encara, el cor i ensemble, amb la intervenció de Van Bett, bàsicament, el tsar i Ivanov, Las Ruhen die Arbeit, descansa de la feina.
Das Ruhe, die Arbeit, das Zeichen, der Tränen, wird einen zum Schmausen.
Es handelt sich hier um Staatsgeschäfte.
Staatsgeschäfte?
Ruhe! Und dann stellt euch in Reih und Lied, dass die Physiognomien ich mir betrachten kann.
Was will ihr betrachten? Was schwarz ihr für Zeug?
Einen Mann werd ich finden, das merk ich gleich. Antwortet laut und mit Verstand. Mit Verstand, wer von euch allen wird Peter genannt?
Ich heiße Peter,
auch ich, auch ich.
Seid doch nicht so fürchterlich, ihr heißt alle Peter. Der Fall ist selten, ihr könnt alle doch wohl nicht für Peter gelten.
Ihr fragt nach dem Namen, wer wird ihn verneinen? Wir sind viele Peter, was wundert ihr euch?
Ei, holt euch der Teufel, ich suche nur einen und finde ein ganzes Dutzend klein.
Wir sind ihn zu viele, das ist noch zum Lachen, doch was hat er vor, wo will er hinaus?
Ich muss die Sache pfiffiger machen, so bring ich es niemals heraus. Woher seid ihr?
Von Satan.
Ist das auch wahr?
Ja, ja, alle von Satan.
Das ist mir nun schon ganz klar. Und welcher ist ein Fremder von euch?
Ihr beide sind fremd.
Aha, aha, das dachte ich mir gleich. Nur pfiffig sondieren und immer leise. Denn so nur erhält man das wahre Licht. Oh, ich bin klug und weise und mich betrügt. Nicht. Oh, ich bin klug und weise und mich betrügt man nicht.
Die Sache wird lustig.
Ich bin verloren.
Jetzt macht's mir die Beine.
Still nicht gelacht. Antworte, wo bist du geboren?
In Smolensk.
Das habe ich mir doch gleich gedacht.
Aha, das hat er schlau gemacht, das hat er schlau gemacht.
Will, kein Wort kann man verstehen. Wo bist du geboren?
In Moskau.
Schön, dein Name?
Peter Ivanov.
Und du heißt?
Peter Michailov.
Der Fall wird kitzlig, so will mir scheinen. Da hab ich wieder zwei für einen. Doch täuschet meine Weltkenntnis mich nicht. Doch täuschet meine Weltkenntnis mich nicht. So hat der das echte Spitzbubengesicht.
Ist nur die Frage uns erlaubt, war der Zeitmann uns erlaubt, warum den Zeitmann uns erlaubt?
Ein hochgeladen Stadtgericht schert sich um Zeit und Stunde nicht. Geht wieder zur Arbeit, ihr lieben Leute, ich weiß genug, der Beute. Auf diesen einen gebt wohl Acht. Ihr habt eure Sachen gut gemacht.
Klingt dann nach der Arbeit das Zeichen ertönen, wir eilen zur Schmause. Es ruft die Stunde, so lange wir sehnen, zum klassischen Pause. Ein Beitrag der Fröhlichkeit, ein Beitrag der Freundlichkeit, Tanz und Gesorgt, wir werden dir zeigen, was Leute.
Und mich betrügt man nicht. Oh, ich bin klug und weise. Und mich betrügt man nicht.
Der Zeit ist Macht. Der Zeit ist Macht. Ich bin nicht und alles nicht.
War nicht.
parlem d'òpera.
Gustav Albert Lorsing va néixer a Berlín, aleshores capital del Regne de Prússia, el 23 d'octubre de 1801, en el si d'una família d'actors. Els seus pares, de nom Johann Gottlieb i Charlotte Sophie, havien deixat el seu negoci de marroquineria per fer d'actors itinerants per tota Alemanya. Havien fundat la companyia berlinesa de teatre Urania, de manera que la seva passió es va convertir en professió. Albert també va contribuir a la companyia, començant a actuar a la tendra edat de 12 anys, entretenint el públic amb poemes còmics durant els intervals. A partir del 1817, la família passa a formar part de la companyia de Joseph de Rossi, que actuava a la regió de Renània. El nostre compositor va esdevenir un favorit del públic, fent els papers de jove enamorat, noi camperola de bon vivant, fins i tot en ocasions cantant petites parts. Pel que fa a la música, fou un autodidacte. El 30 de gener de 1824 es casa amb una actriu, Rosina Regina Ales, amb la qual va tenir 11 fills. Tots dos van entrar a la companyia del teatre de la cort de la ciutat de Detmold, amb la qual feien tornés per altres ciutats. Allà Lorsing va compondre un oratori, l'Ascensió de Crist, estrenat en Münster, obra que fou menyspreada pel governador de la regió, afirmant que era un compositor sense renom. També va compondre la música incidental per a l'obra Don Joan i Faust de Christian Dietrich Grabe, obra en la qual ell mateix va interpretar el rol de Don Juan i la seva dona, el de Dona Anna. Sentíem ara Hoch, liebe, die Freude, visca l'alegria, introducció i cor amb el que comença el segon acte de Jaron Zimmermann. Poc després del seu casament, el 1824, Lorsing va completar la seva primera òpera, un singspiel en un acte titulat Ali Pasha de Janina, però li va costar 4 anys trobar un teatre que la volgués representar, i així no fou fins al 1 de febrer de 1828 que es va estrenar a Münster, amb un èxit moderat que no obstant li va permetre continuar component. La seva vida, però, com a actor, ell i la família fou una vida errant, anant amunt i avall per Alemanya, sempre amb dificultats econòmiques per mantenir la seva creixent i nombrosa família. El 1833, però, firmen un contracte amb l'Stadttheater de Leipzig que els va donar la desitjada estabilitat. Els seus pares eren membres de la companyia d'aquest teatre des de l'any anterior. Lorsing fou un membre molt popular i estimat de la companyia, malgrat la seva tendència a improvisar i a saltar-se els guions. L'estabilitat de Leipzig el va fer enfocar-se en la composició d'òperes, i així el 20 de febrer de 1837 estrena Die beiden Schützen, que ho podríem traduir com Els dos tiradors. Fou el seu primer èxit important i això el va animar a continuar. La seva següent òpera, estrenada el 22 de desembre d'aquell mateix any, fou Zar und Zimmermann.
Der dir gehört.
Sentíem ara Leve Vol, mein Flandrisch Mädchen, adeu la meva noia flamenca, flamenca de Flandes, res a veure amb flamenca folklòrica. Número musical descrit com a cançó amb cor a càrrec del marquès de Châteauneuf, que us recordo és el gran Nicolai Gedda. Lorsing va patir problemes amb la censura de Leipzig, aleshores part del regne de Saxònia, per culpa d'aquesta òpera. Està clar que el fet que un monarca fos el protagonista d'una comedieta per al teatre no agradava, i menys disfressat d'obrer, però la veritat és que és un fet històric. A l'estrena, el mateix Lorsing va interpretar el rol de Peter Ivanov, i la seva mare, el de la vídua Broue. L'acollida no fou especialment exitosa, però el veritable èxit arribaria amb l'estrena a Berlín el 4 de gener de 1839. Des d'aquell moment, Zar und Zimmermann és una òpera bàsica del repertori alemany, la de més èxit de Lorsing, i la que més perdura, doncs encara es fa amb certa regularitat, sense passar-se, però, no obstant, en els països de parla alemanya. Lorsing va continuar creant òperes per al teatre de Leipzig, Hans Sachs, el 1840, Casanova, el 1841, i Der Wildschütz, el 1842. Aquesta és, després de la que avui ens ocupa, l'òpera més coneguda del seu autor. El 1844, Lorsing és anomenat Kapellmeister del Teatre de Leipzig, però l'abril de 1845 fou cessat després d'una baralla amb la direcció. Com a raó, es van referir als seus problemes de reumatisme, però les protestes del públic van fer que fos readmès. Ja veieu com apreciaven la seva música, No obstant, aviat va tornar a ser cessat després d'una altra disputa. No sé qui era el difícil, si ella o la direcció. Però bé, en definitiva va escriure una carta oberta que va firmar gairebé tota la companyia, on es va queixar de les mesures preses pel govern municipal. I vinga, doncs una mica més de música per oblidar aquests problemes.
Thank you.
Això era de l'acte segon, encara la Brotlied, cançó de núvia amb cor, a càrrec del personatge de Marie, la protagonista femenina. Lieblich röten sich die Wangen. Les galtes envermelleixen amb alegria. Veiem a partir d'ara que ja no estrenarà més a Leipzig, amb una sola excepció. La seva següent òpera, que forma part del grup de les seves més conegudes, és Undine. Una òpera qualificada de màgica o romàntica sobre el mitre d'un esperit de l'aigua. Aquesta Undine, tema que va inspirar altres òperes d'altres compositors, com ara Eta Hoffmann, E.T.A. Hoffmann, Tchaikovsky o Henze. Aquesta òpera es va estrenar en el Stadttheater, però de Magdeburg, el 21 d'abril de 1845. El 1846 és nomenat Kapellmeister del Theater an der Wien, a Viena, i és en aquest teatre on estrena el 31 de maig d'aquest any mateix Der Waffenschmied, l'armer. Val a dir que fou l'èxit d'aquesta òpera el que va fer que li fos ofert el lloc en el teatre. El va conservar fins a la Revolució de 1848. Aleshores, als redós dels aires revolucionaris que afectaven tota Alemanya i bona part d'Europa, també aquell any de 1848, Lorsing va compondre una òpera de caire polític, de nom Regina, en homenatge a la seva esposa, que transcorria en una fàbrica on els treballadors estaven en vaga, és a dir, quelcom mai vist en un escenari operístic. Què us en sembla? Doncs Lorsing no va poder estrenar aquesta òpera a Viena, però va poder-ho fer a Berlín el 21 de març de l'any següent, 1849. Aquest mateix any estrena novament a Leipzig la seva última òpera de llarga durada, anomenada Roland's Knappen oder Dar Ersehnte Glück, l'escuder de Roland o la desitjada felicitat. Amb fortes limitacions de censura, doncs, Lorsing expressava en aquesta òpera, de manera agradolça, la seva decepció pel fracàs de les diferents revolucions de l'any 1848. No obstant, el públic va entendre el seu missatge i fou molt ben rebuda. Fins al 2005 no es va tornar a muntar aquesta òpera, ja lliure de censures, a la ciutat de Freiberg, al Land de Saxònia.
Was soll das auf der Anfang unseres Glückes sein? Was soll das auf der Anfang unseres Glückes sein? Mann mit einem spricht. Jungfer Maria,
sie befehlen.
Man geht hinaus.
Sieh einmal an.
Jungfer Maria,
sie befehlen.
Man bleibt.
Der Chromia.
Jungfer Maria.
Ja, so heiß ich, was steht denn eigentlich noch zu Gebot?
Wir sind der Kaiser.
Ah ja, das weiß ich.
Und was für einer Sapperlot. Drum wollt euch unserm Willen fügen. Wir bieten gnädigen Kuss euch an.
Der Herr Franzos küsst mich mit vielem Vergnügen. Sie ist überhaupt ein feiner Mann.
Du,
Majestät!
Das sieht doch die Duckmäusring an.
Wart
nur,
später wird er dies gestanden,
was ich jetzt leide,
was ich jetzt leide,
ich bin der Heide, nicht in dem Maschinen.
Wart nur, ist nur die Stunde erst vorbei.
Wart nur,
ist nur die Stunde erst vorbei. Teuer sollst du mir bezahlen,
dann
setze ich mein Leben frei.
I ara sentíem el duet entre Marí i Peter Ivanov, Darf eine niedre Magd es wagen. Pot gosar una donzella humil. Aquí ja estem en l'acte tercer i últim de Zarun Zimmermann. Després de perdre la seva feina a Viena, va tornar a la vida arran d'actor, calia mantenir la nombrosíssima prole. Va treballar en alguna ciutat menor, com ara Gera i Lüneburg, per finalment, el 1850, esdevenir novament Kapellmeister, aquesta vegada d'un teatre de nova planta a Berlín, el Friedrich Wilhelm Statistes Theater, dit així en honor al rei de Prússia d'aleshores, Frederic Guillem IV. Avui en dia encara existeix aquest teatre amb el nom de Deutsches Theater. Entre 1904 i 1933 en fou el director, el llegendari Max Reinhardt, que el va convertir en un dels teatres més importants del món. No parlem d'òpera, sinó de teatre de prosa. L'última composició de Lorsing fou Die Opernprobe, l'assaig d'òpera, una comèdia musical en un sol acte. L'estrena fou el 20 de gener de 1851 a l'Òpera de Frankfurt. Lorsing no hi era present. Aquell mateix dia va patir un ictus i va morir el matí de l'endemà, 21 de gener, en el seu domicili a Berlín, en una situació molt estressant pel que fa a la seva economia, ple de deutes. Nombrosos músics importants, entre ells Meyerbeer, van acudir al seu funeral i van ajudar a sostenir la seva empobrida família. Albert Lorsing tenia només 49 anys en morir.
Die Tänzenden Blumen, die Heide, sind ihm zu Ehren.
Hilfes großer Helge gefallen. Fröhlich enttänzen dein Auge zu Lein. Wird es uns hoch beglückten allen ein ganz besonderes Vergnügen sein.
Schmücket mit Kranzen, decoreu amb corones, és el cor amb intervenció del personatge de Van Bett, que encapçala el finale de l'acte tercer. I ara toca explicar l'argument de Tsar und Zimmermann.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
L'acció té lloc l'any 1698 a la ciutat de Saardam, a Holanda, actualment Zaandam. Ciutat coneguda perquè hi va néixer Ronald Koeman el 1963 i perquè el 1971 hi va obrir el primer McDonald's d'Europa. Ho sabíeu, això, oi? Abans de començar, cal dir que dos fusters russos resideixen a la ciutat treballant a les drassanes de la vídua Broue. Un és Peter Mikhailov, en realitat el tsar de Rússia d'incògnit, i l'altre és Peter Ivanov, desertor i amic seu. A la ciutat corren rumors que el tsar s'hi troba d'incògnit i els ambaixadors estrangers hi van fent cua per tal d'aconseguir bons tractats. Acte primer. A les drassanes, Ivanov està enamorat de Marie, la neboda del burmestre Van Bett, i així ho confessa el seu amic Mikhailov. Es mostra gelós de l'ambaixador francès, marquès de Chateauneuf, que vol conquistar la noia, però ell el refusa. Van Bett es creu una persona molt astuta, però en realitat és força estúpid. Ha sentit que el tsar és a la ciutat i convoca tots els treballadors navals. Havent-hi només dos russos i que es diuen Peter, l'home pren Ivanov pel veritable tsar. Lefort, ambaixador rus, informa al seu senyor que han esclatat revoltes a Rússia i cal que torni. Els ambaixadors intenten trobar el tsar per tal d'establir acords i tractats, però només el francès el reconeix, mentre que l'anglès, com Van Bett, el confon.
Thank you.
Emmarcada en el final de l'acte tercer hi ha la Holzschuh-Tanz, o sigui, la dansa dels esclops que acabem de sentir. Estem a Holanda, eh? Recordeu? Un punt de sabor local. Acte segon, en el jardí d'un alberg. Se celebra el casament del fill de la vídua Brove. Tothom hi és present. L'ambaixador anglès pressiona Ivanov per signar un tractat d'aliança, però lògicament aquest es fa el sord. De sobte entra una patrulla militar holandesa. El govern vol saber què passa amb tanta concentració d'estrangers allà. Els ambaixadors, tots incògnit, es veuen obligats a donar-se a conèixer. Van Bett, borratxo, vol arrestar tothom, fins i tot ell mateix, i està convençut que Mikhailov és qui porta els problemes. Aquest, però, es resisteix a descobrir qui és i, aprofitant la confusió, se'n va. Acte tercer, en una sala de l'Ajuntament. Per tal de rebre com cal el tsar, Van Bett i alguns ciutadans assagen una cantata de benvinguda que ell mateix ha escrit. Marie està molt trista perquè pensa que el seu estimat Ivanov és el tsar i, doncs, no s'hi podrà casar. Obre el seu cor al veritable tsar i aquest li anuncia un final feliç. El govern ha tancat el port i el tsar no pot marxar. El seu amic Ivanov l'ajuda. Ha rebut un passaport diplomàtic de l'ambaixador anglès i li dona. El tsar li dona, al seu torn, una carta que només podrà obrir al cap d'una hora. Van Bett arriba amb la seva gent per la cantata d'adulació al tsar, que segueix confonent. Ivanov resta pacient fins que arriba la notícia que el tsar és a punt de marxar en un vaixell rus. Ivanov, aleshores, llegeix la carta on el tsar li perdona la deserció i el nomena superintendent imperial i l'autoritza a casar-se amb la neboda del burmestre, entre cometes, feble d'esperit, tanco cometes. I aquest és el final feliç. Sentim les notes finals de Tsar und Zimmermann. So scheid ich denn von euch. Haig de marxar. Doncs bé, això és tot. Espero que us hagi agradat aquesta música tan agradable i superficial, d'acord, però molt maca. Us espero d'aquí a 7 dies. Doncs, no em falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.